Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Les 11 i 9 minuts. Iniciem a partir de la segona hora del Sant Cugat a fons d'aquest divendres. Última tertúlia esportiva de la temporada i tenim tanta tela per tallar que no sé ni per on començarem. Però com que som molt futboleros, els agrada parlar de futbol, parlarem de l'Eurocopa i potser de la renovació de Neymar. A veure si els hi agrada. Jesús Galindo, bon dia.
Bon dia.
Àlex Massana, bon dia.
Bon dia, Carme.
Josep Maria Planas, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Ens falta, que ja el vam acomiadar, el Manel Delgado, que el tenim estudiant, no?
Sí, està... bueno, fent uns cursets.
Està estudiant.
Sí, sí.
Molt bé, el saludem des d'aquí. I en aquesta última tertúlia, doncs, hem de parlar d'una Eurocopa que serà diumenge que ve, el dia 10, no? Que
sí,
arribarà al final amb la final.
Sí.
Una final que pot ser tan descafeinada com ho està sent la competició en si.
Un Portugal-Islàndia, per exemple, podria ser.
Fantàstica, una final.
Seria, que es decideixi els penaltis, el 0-0 marcador.
Sí, sí. No, d'Islàndia encara penso jo que podria marcar. El que no crec que marqui algun gol o passi de l'empat és el Portugal.
Ara estàvem parlant precisament de Portugal, que és una selecció que a trenques i barranques s'ha plantat a les semifinals després de superar Polònia i a la tanda de penals, de fer de moment una discretíssima Eurocopa.
A veure, el Cristiano Ronaldo va jugar, em sembla que són uns 20 minuts, no sé si el segon o tercer partit, que va jugar força bé,
ahir,
i punto.
I ahir no. Ahir...
No, és que no ha fet cap més partit.
5 minuts el vaig veure.
No ha fet cap més partit.
I res més.
Bueno. I Portugal, en general, no ha fet cap partit.
El Cristiano Ronaldo ja és en si, que li passa sempre amb la selecció, que no fa sí. Grans partits, quin moment.
Sí, però mira, estan a semifinals.
Sí, bueno.
Però... La premsa de Madrid, que ja abans de començar l'Eurocopa, deien que este año puede ser el de Portugal, sí. Ja estan encombrant el Cristiano Ronaldo, que pot ser l'home de l'Eurocopa.
Sí, sí, sí.
Fent què?
No ho sé.
Perquè jo no hi veig res.
No ho sé.
Fent
No sé. A veure, és que jo no sé, tindria que inventar-se una competició diferent. Un equip que només fa campatar, que estigui en unes semifinals d'una Eurocopa, o sigui, pel bé de la competició se'l tindria que expulsar.
Jo crec que està mal feta,
ja sé que
la selecció,
no,
però... la selecció dels dos grups. Per la banda alta i per la banda baixa. Jo no sé realment com s'ho van muntar, però agafes la part alta i estan tots els pitjors equips.
Sí, sí, no.
I no es fa Espanya perquè és pitjor que els pitjors, perquè si no Espanya s'hagués pogut presentar a la final tranquil·lament, i el grup de la part baixa, escolta'm, estan totes les grans seleccions.
Però jo,
realment, d'acord que és un sorteig obert... Però, home, això es tindria que fer com Wimbledon o com aquestes competicions que agafen els caps de sèrie,
els
reparteixen, perquè llavors et trobes que
tampoc que problema...
les grans seleccions tampoc han fet res.
El problema és que s'ha volgut fer aquesta Eurocopa amb més equips, amb més grups, has passat de 4 grups a 6 grups i entren seleccions, sí, d'acord, s'ha quedat fora Holanda, que és una de les grans històriques seleccions que ha fet bon futbol, però entren seleccions Irlanda del Nord... Gales, que està a quarts i que veurem què fa avui, Islàndia, que són seleccions futbolísticament són menors i són futbolísticament són pobres. Llavors estàs donant joc a seleccions que no t'oferiran gran espectacle.
Però de totes maneres, el que entren aquestes seleccions petites a mi no m'incomoda. A mi el que m'incomoda és després veure el futbol que es veu de seleccions més grans que una Islàndia o que un Croàcia, m'entens? I que es troben en una situació ara millor que en aquestes que seleccions més potents. Això ve del sorteig final, no de les lliguetes per entrar a l'Eurocopa. Que entren a l'Eurocopa Islàndia em sembla de conya, perfecte, però després agafes i fas els dos grups equivalents, perquè si no després... Vull dir,
però de totes formes, jo estic amb l'Àlex, aquesta obsessió de la FIFA per incrementar el número d'equips que participen a la fase final, per peles. Perquè FIFA i UEFA l'única preocupació és fer peles per poder-se pagar aquests congressos que després et fan a Abu Dhabi i que s'estan allà 15 dies sense saber què fan.
No, jo sí que sé què fan, però jo no ho diré.
Que ja has anat.
No, però he tingut contactes amb persones que hi han estat, amb persones que havien sigut molt importants al futbol espanyol, i m'ho han explicat, i estic parlant de fa uns anys, imagina't ara.
No, és que és això.
És de vergonya, o sigui, és al·lucinant.
No, és que a veure, és que, jo només et poso un exemple. Els congressos de UEFA, per exemple. Cada congrés que fan de UEFA parlen de la remodelació de la Champions, de la Lliga de la Champions i així. Parlen del mateix, sempre. I estan anys i anys i anys i anys parlant del mateix, sí. I que ara remodelarem i ara remodelarem i ara remodelarem.
Però saps per què passa
Quants
això?
Canvis s'han fet?
Saps, saps per què passa això? Perquè els equips potents no tenen força.
Oh, ja.
Si els equips potents tinguessin força, com al seu moment es va programar el G16, em penso, sí. Que era el 16 millors equips, per muntar una NBA, diguéssim, i separar-se de la UEFA, llavors allà es va muntar un pollo amb la FIFA,
sí.
Increïble, perquè llavors es deien que no podrien jugar els jugadors que fessin això, no podrien jugar a les seleccions nacionals, i va haver-hi moltes pressions. Els equips van pressionar perquè es fessin un repart més gran dels calés, els hi van donar una propineta i tots calladets. El dia que s'acabi això, diguin senyors, aquí s'ha acabat, com s'ha acabat en baloncesto, per exemple.
Sí, exacte.
Però és que algú tenen que fer,
aquests equips.
Aquesta obsessió, una fase final amb 24 equips, jo personalment trobo una bestiesa.
Sí, però això m'ha anat al món de la televisió.
Una bestiesa perquè, primera, que són competicions que es fan a final de temporada.
Sí.
Que tots els equips, tots els jugadors arriben allà que no poden més ja, que no poden dir d'infava. Vull dir que arriben unes condicions. Sobre si fas una competició super llarga que llarga durant un mes,
sí.
I que per tindre aquest volum de gent t'apareixen seleccions com Gales, t'apareixen seleccions d'aquest tipus que dius, bueno, què pinten allà?
Pinten que els seus jugadors possiblement no estiguin tan castigats a lo millor com altres seleccions.
Però, home, ja, clar, però... estem parlant d'altres lligues.
L'altre dia veies Espanya i...
és que no poden.
És que no arribaven enlloc.
No poden.
No arribaven.
Arribaven tard.
No poden i veies, ni sabien.
I veies els italians que dius, són jugadors que de talla mundial, que estan jugant també lligues importants i que haurien d'estar cansats. I això ja entra al paper de seleccionador, de preparadors físics, de que sàpiguen recuperar i sàpiguen tornar a activar a jugadors que venen d'un susto de temporada molt
llarg. Sí, clar, però a veure, per exemple, t'arriben els jugadors aquests de seleccions com Espanya o així, t'arriben els jugadors, juguen 4 o 5 partits més que la majoria dels seleccionats que hi ha d'altres seleccions.
O més partits.
Vull dir que també s'ha de tindre en compte.
Hi ha jugadors que han arribat amb 60 partits a les cames.
Clar.
Expliques, tu.
Nois, mira, anem a fer molt ràpidament el resum del quadre per a veure qui pot arribar a la final. Mm-hmm. Quina final tindrem el dia 10. Després, ara, d'aquí una estona, parlem d'Espanya, del seleccionador que ha de substituir Vicente del Bosque, que ja ha dit que...
se'n va.
Que ho deixa. Portugal ja la tenim a semifinals. Sí. Es va classificar ahir.
Ha arribat a la ràdio dient, com pot ser que Portugal...
Home, jo, sincerament, també, és que no ho entenc. Sí. No ho entenc. Avui
que més
juguen Gales...
Perdona la incisió, que més m'indigna és que des de Madrid es pressiona, perquè ara són de
Home,
Portugal.
Home, és que no tenen ningú que animar.
Són de Portugal, que està fent res.
Ja. I de Gales. I de Gales, voldran que es classifiqui Gales per jugar contra el bitxo.
Sí.
Gales-Bèlgica, aquí diguem que el partit està una miqueta més equilibrat?
Sí. Ara ho comentàvem fora de micro, que possiblement el millor partit de l'Eurocopa ha sigut el Hongria-Bèlgica, que Bèlgica va guanyar fent molt bon futbol, i crec que és una de les seleccions que estan millor treballades i que fa segurament té més números d'estar a la final.
Jo d'aquesta banda del quadre jo també veig a Bèlgica, hi aposto.
Sí, Bèlgica...
No apostis, planes!
Jo volia disculpar-me...
Digues Portugal, digues Portugal.
No, volia disculpar del dia, ja m'ho veu partir, jo vaig incidir que el Girona pujaria, jo amb una... amb un...
Sort que de Lleida no vam apostar res.
No, en el Facebook, en el Manel Delgado, ja li vaig demanar perdó i que a partir d'ara no vull dir si un guanyarà o no guanyarà, simplement ho diré després, que si ens acerto.
Bueno, nosaltres ja hem quedat d'acord que Portugal i Bèlgica s'enfronten en una de les semifinals.
Sí, sí, perquè Bèlgica té Courtois i Hazard, encara que el partit contra Gales no tindrà ni a Vermaelen ni a Vertonghen, que són els dos centrals. Vull dir,
jo crec que Bèlgica es té que classificar, sí, es té que classificar per la semifinal.
Gales
i a la semifinal hi ha tanta sort a Portugal, sí. Jo crec que s'ha d'acabar.
No és això, és que els altres...
Part de Kudersitgi, que crec que s'ha d'acabar.
Ahir mateix, el partit Polònia, si hagués anat per Portugal, hagués guanyat.
Va haver un moment que sí,
però
va haver un moment que Polònia es podia haver endut
el partit. Es veuen allà i diuen, va, anem a aguantar, i ho sabem el que vas aguantant. Que al final, l'equip que ve a darrere et menja el terreny.
Anem per l'altra banda del quadre. Que tenim dissabte el partit entre Alemanya i Itàlia. Aquí, per qui aposteu?
Jo pel penals.
Penals?
Sí. Sí, és que, a veure, Alemanya té un bon equip, però és que Itàlia està oferint un joc diferent al que nosaltres teníem com Itàlia, el Catenaccio. Sí. Ofereix, bueno, el sistema que implantava el Conte era diferent, i això també ha implicat que la selecció italiana, amb els jugadors que avui en dia té, que té bons jugadors, té grans jugadors, jo crec que Itàlia podria donar la sorpresa i guanyar Alemanya, sincerament. Alemanya la veig forta,
la
veig forta, però no és aquella Alemanya rocosa
de fa dos anys,
exacte. Mundial, sí. Veig més a Itàlia amb el tipus de joc que l'he vist a Itàlia. Eh?
Estic d'acord. Possiblement, abans de començar l'Eurocopa t'hagués dit que guanyaria Alemanya sense problemes, però ostres, m'ha sorprès l'esquema de joc, la manera de fer d'Itàlia, que amb una base de defensiva de la Juve, amb De Rossi davant dels tres defenses, dels tres centrals, i té les coses com molt clares, almenys és que el partit d'Espanya, la primera part, em van encantar.
Sí, és que és això, a veure, jo crec que és millor Alemanya, però Itàlia té un bloc molt consistent, molt fort defensivament, que no renuncia a l'atac per
molt,
res.
Molt mentalitzats estan.
Sí. Però, que,
davant
però de totes davant
maneres,
d'Espanya
abans
mateix,
del partit amb Espanya, potser no estava tan clara la cosa, eh?
Jo era més per falta de gol que per altres coses.
Itàlia és un equip en competicions que sempre ha anat de menys a més. Tant a l'Eurocopa com als Mundials, sempre ha anat de menys a més.
I sempre és una selecció que dius, bueno, aquest any no tenen a Totti, no tenen a seguir, no tenen... sempre es planten allà amb mig dubtes.
Aquesta vegada és acaben... més un conjunt, un bloc, que no pas un equip de figures.
Sempre han sigut, no? Tradicionalment. Bueno, ho direu vosaltres que teniu més bagatge, però jo crec que són una selecció que normalment han tingut línies molt juntes, treballades molt solidari.
Sempre ha sigut un bloc, el que passa que ha hagut moments, històricament,
que no destaquen grans. Posta,
no, perquè la seva aposta era defensiva, era de defensar, i ja ens arribarà l'ocasió per marcar i ja està, i aguantar al darrere, i ara té un joc, jo crec, un bloc més complet, perquè davant d'Espanya mateix, si analitzem el partit aquell, jo crec que va fer de tot Itàlia. Va defensar, i va defensar força bé, va atacar, i va atacar bé, va contraatacar, segons les circumstàncies, vull dir que té un molt més complet,
un joc diferent del que nosaltres tenim.
Jo crec que una mica en la línia de l'evolució que ha fet la Lliga Italiana i el futbol italià, que ha passat de tenir doncs els millors equips del món, el Milan, la Juve, l'Inter en una època, a haver-se d'adaptar Conte a uns jugadors que Graziano Pelé, són jugadors que no són grans estrelles, Eder, que és un tio rapidíssim que juga a l'Inter, jo crec que són futbolistes que no són tan mediàtics, no són estrelles, però que
aporten més.
Aporten a nivell de grup, són tios solidaris, són tios que realment Conte ha armat un equip que a mi m'ha sorprès molt.
Sí.
I ell llegia l'altre dia que és un tio que el Conte, que ara que parlàvem del tema físic, no? Que sap amb dues, tres setmanes de preparació et sap aconseguir la guspira aquesta, la xispa dels jugadors a nivell físic, que et poden durar tres setmanes a tope, i aquests tios acabaran morts, però estaran tres setmanes a tope i et donaran un rendiment físic molt bo.
Doncs apostem per Itàlia, em sembla, no?
Jo apostaria...
No descarto gens Alemanya, estem dient totes les virtuts d'Itàlia, però també
jo crec que és millor, jo crec que és millor Alemanya, però que Itàlia pot donar-li molta guerra i és un partit que està bastant obert.
Si passés Itàlia no seria cap sorpresa.
Exacte, que és un partit obert.
Alemanya també jo crec que va una mica de menys a més, perquè va començar amb dubtes de qui jugar davant, perquè ara han trobat que fixant un punta amb Mario Gómez a dalt, Müller juga molt més de cara a l'equip, més que es treu el pes d'haver de finalitzar la jugada.
Juga a l'estil Messi,
correcte.
Sí,
i el d'allò juga amb l'estil Suárez.
Doncs anem a l'últim partit de quarts, el França-Islàndia. Aquí, bueno, què, veieu, veieu sorpreses?
No, la veritat
no. Jo tampoc.
No, jo... No. I seria, ja no sorpresa, seria ja un escàndol.
L'única sorpresa que pot haver-hi és l'entusiasme que posa a Islàndia.
Sí.
Vull dir que estan llançats, vull dir que estan allà. Però com que a Islàndia jo crec que juga...
Faci el que faci i ja està.
Exacte.
Ja.
Juga amb una ja tranquil·litat, amb una... Surt a disfrutar, a passar-ho bé. Sí. S'ho passen bé. Només veient la celebració que van fer l'altre dia de la classificació, és espectacular. Sí. Quin equip veus que ho celebri així?
Bueno, vikingos.
Una coreografia, sí, però va ser maca.
Bueno, és
va ser una cosa maca,
sí,
de dir, ostres,
sí,
bueno, no el hui i aquestes coses així.
Bueno, va ser un estil Nova Zelanda, amb rugby.
Exacte, sí. Exacte.
Vaja, que tenim una possible final molt, molt, molt variada, molt combinada, diríem, que podria ser un Bèlgica-Itàlia, un Bèlgica-Holanda, un Bèlgica-Alemanya, un Bèlgica-França.
Jo crec que sí. Que
un Bèlgica-França, tela, eh?
Però...
O un Portugal als penaltis.
Sí, o un Portugal-Islàndia.
O un Portugal-Islàndia, no? Que és el que hem
dit abans. A veure, molts partits crec que els veiem perquè l'afició ens pot. Mm. Perquè si tinguéssim altres coses que fer en aquell moment i diguéssim, jo en partits que des d'algú els 10 minuts ja diria adéu,
no.
Ja m'ho explicareu.
Són avorridots.
En general aquesta Eurocopa està sent molt dolenta. Està sent,
sí,
molt dolenta.
És...
molt avorrida. Home, molt...
A excepció de dos o tres moments puntuals, com pot ser el d'Itàlia, el de Bèlgica, Hongria, o el de França, o inclús alguna primera part d'Alemanya, són quatre moments puntuals, però no tot el partit, són quatre moments puntuals, a excepció del Bèlgica-Hongria, que va ser un partidàs.
Que va ser un partidàs, l'únic, ha sigut el partidàs
de competició. De vamos a por ellos y a ver quién tiene más narices de ganar.
Algú s'atreveix a explicar què li ha passat a la selecció espanyola? A banda
sí,
de...
Jo crec que sí, que el del Bosque ja havia tingut que dimitir després de Brasil, això ja era evident. Es necessitava unes idees noves. A veure, els jugadors del campionat del món i dos Eurocopes ja tenen avui en dia 6, 7 i 8 anys més. Això li ha passat com al Barcelona li passava a la temporada del Tata, així, que tots els equips saben com juga. No ha hagut cap variació com ha hagut amb el Luis Enrique, que amb un esquema, diguéssim, dels mateixos jugadors que tenia ja a l'època de Guardiola ha sabut evolucionar i donar-li un altre carisma. Però també s'ha trobat a davant amb jugadors que Espanya no té. No té un trident, no té uns atacants que puguin obrir a gol i que els defenses centrals els puguin marcar i obrir espais. Espanya qui té? I al mig del camp, perdona, però vull dir, sí, Busquets, però Iniesta... I no sabia res més, perquè el Silva...
Sí, Silva molt fluix. Nolito no ha acabat d'estar fluix com ha estat tota la temporada.
Analitzem el paper d'Espanya. Espanya ha jugat el primer partit contra Txèquia.
Sí.
De milagre vam guanyar.
Sí, sí.
Anem contra Turquia, una gran potència mundial en futbol.
Sí, amb Arda Turan al cap d'any, pobre.
I semblava que eren campions de l'univers.
Sí, sí.
I ve Croàcia, un equip ben aposentat, amb uns jugadors... molt fort i que sapiguen jugar i els van enviar a casa, com aquell que diu.
Jo crec que...
Però coincidiu que és una qüestió de...
De renovació total.
Exacte.
A veure,
jo tampoc crec que puguem carregar les tintes ara contra el del Bosque.
A veure, perdona, però havia el Coque a la banqueta. El Coque, al mig del camp necessitaves, el Coque no... Si el Silva no funciona, posa el Coque. Escolta'm, i així molts jugadors... No va voler renovar l'essència. El Pedro mateix, què pinta el Pedro a la selecció? Després del campionat que ha fet a Anglaterra, que era nefasto. I amb uns jugadors que no tenien que haver anat. I no s'ha atrevit a fer aquest pas endavant i dir, bueno, me la jugo, però vull dir, estic formant un equip per la pròxima competició.
A veure, jo crec que el que se li pot aixecar al Del Bosque, per mi, al meu entendre, és el pas aquest que apunta el Josep Maria, que sí que té raó, que tindria que haver donat un pas endavant, de començar a apostar ja per la gent que ve de la sub-21 i tot això,
exacte.
Que hi ha molt bon equip.
Sí.
Molt bon equip.
Llavors, mira l'últim partit, quan
no
va sortir Lucas
Vázquez. No ha apostat per aquests, i t'agafa un Nolito, t'agafa un Aduriz, perquè l'atac no el tenim resolt, l'atac de la selecció no està resolt. no s'ha resolt, llavors ha buscat experimentar, s'ha portat a la Duriz a l'últim moment, el Nolito, ha deixat a fora el Torres perquè ja està passat, vull dir, no sé. Vull dir, a veure, en vez d'apostar per portar-te aquests que van marcant gols així, però que estan jugant amb un Celta, estan jugant amb un dejoig així, per què no agafes el sub-21, que són gent que està responent, que està marcant gols i així, sí, que ja saben com juguen,
sí,
perquè
i,
ja tenen el mateix estil.
I si no guanyes,
i aposta per
dius, estic preparant un equip
exacte,
al futur.
Exacte, renovant.
Perquè...
Però clar, això és una feina que es tindria que haver començat a fer ja fa uns quants partits.
L'únic que s'ha atrevit a fer és sentar el Casillas i posar el De Gea.
Exacte, i portar conflicte.
Que era un pas que ja sí. tothom veia...
Que era necessari. Excepte...
Que
era necessari.
Que ja no tenia que
veure el Casillas. I ha respost, eh, De Gea.
Sí, jo crec que sí. L'han criticat, però jo crec que ha respost molt bé.
No es pot criticar.
Molt bé. Però què és això? Vull dir que ha fet el pas, no l'ha donat al moment que el tenia que donar.
No es va atrevir.
I l'aposta, si tu te busques relleus i t'està funcionant els de baix, fes l'aposta amb els de baix, no buscant la solució pels que ja has deixat fora mil vegades a la selecció, que és el que he fet.
Val, d'acord, apostem per una renovació de fitxes, de cromos en la selecció.
Home, hi ha jugadors que jo crec que se'ls ha agradat el seu paper a la selecció, ha acabat, Cesc, ostres.
Cesc,
jo per mi és que jo no li veig les aportacions
no,
que pot fer.
A mi, Silva, per exemple, em sembla un magnífic jugador. Sí. Que aquesta Eurocopa ha estat
malament,
però...
i és bon horrorós, és molt bon jugador.
Però és que
dormia la bola i Ramos del partit, canvia el pel Coque, per Déu, ostres, vull dir...
Segurament, el que comentava el Josep Maria, el del Bosque potser després del fracàs del Mundial, potser ho hagués... Entenc que pugui seguir, que se li doni un crèdit, perquè té molt de crèdit del Bosque, però també...
Va ser massa fort el de Brasil, qualsevol seleccionador del món, de qualsevol selecció, després de l'1 de Brasil, dimiteix.
Yeah.
Perquè és evident, vull dir, has fracassat no per que no has guanyat, sinó de la manera de jugar.
Bueno, a lo millor també hi va haver una certa insistència per part de la federació perquè no trobaven un possible substitut,
i
els hi anava bé.
Sí, va bé, perquè a veure, és un seleccionador, també analitzem, un seleccionador de consens, un seleccionador que ha mantingut molt bona relació amb tots els equips.
Però això no
ha sabut. No, però un tema, a veure, el paper de seleccionador a vegades és conflictiu, eh?
Sí, perquè tens molts interessos creats.
En Clemente ha sigut conflictiu al front de la selecció, eh? Ha tingut enfrontaments amb clubs.
Doncs escolta, de tots els noms que han sortit, Caparrós, Michel, Paco Gémez, Camacho...
Camacho,
i que surti Michel, que no ha fet res com a entrenador, és algo increïble.
I Paco Gémez?
Però Paco Gémez almenys està amb actiu, et pot agradar, no et pot agradar, però dius, bueno, és un entrenador amb actiu que pot tindre potencial. Sí. Però Michel, que no ha fet res de res...
Il·lusió, Gémez genera il·lusió, clar, és un tio que és un personatge en si...
Perquè no hi és el Manel, si no, ja estaríeu escoltant,
Ens estaria tirant els micros pel cap.
Sí.
A veure, jo, de tots aquests noms que has dit, a mi el que més m'agrada com a entrenador i que ho ha demostrat als equips que ha estat llegit és el Caparrós.
Sí, dintre de tot,
el Caparrós,
que es fa sortint... Caparrós...
L'Atlètic de Bilbao ha fet un paper fabulós, el Sevilla ha fet un paper fabulós...
I amb jugadors a vegades que no eren res de l'altre món, o sigui, amb equips que no tenien grans jugadors. Jo crec que el Caparrós
és bon jo crec
pot
que ser
un bon element per a la selecció dintre del que tenim. Vull dir,
però se us acut algun altre nom?
No.
Manel Delgado.
Per exemple, Manel Delgado seria un bon...
Home, s'està preparant, eh?
Apostaven alguns per l'Albert Celades, també.
No,
perquè pugés de la sub-21, però li falta personalitat.
Sí,
perquè seria una aposta de continuïtat.
Sí.
Que és el que s'apunta com a possible relleu fins que hi hagin les eleccions a la presidència de la federació.
Com a entrenador, dius?
Com a entrenador, com a seleccionador. Quan hi hagin les eleccions a la presidència...
Sí, però jo crec que a Celades no tindria que fer-li a la federació és dir-li Caparrós i Celades, aquest binomi, com el Guardiola Tito, per exemple.
Que coneix la gent de baix i l'altre té l'experiència.
Exacte, l'altre té l'experiència i diu, mira, de baix agafem aquest, agafem l'altre, vull dir,
és que
donar un pas endavant.
Jo crec que el canvi, el relleu a la selecció és fàcil. És fàcil per això, perquè és que mires els equips inferiors i ho estan fent molt bé.
Sí.
Com a joc, com a rendiment,
després
com a tot.
Després guanyar finals o no guanyar finals,
això
però el rendiment general
exacte.
És molt...
Mira globalment i com
és
juguen.
Molt,
i com
molt.
Juguen.
Sí.
Dius, ostres, hi ha un patró de joc.
Sí.
Aprofita aquests jugadors. Jo el que no entenc d'aquesta Eurocopa ha sigut això. Com no, ja fa un any han començat aquests a donar el salt. I si tu busques davanters, deixa't de Nolitos, que serà molt bon jugador així, però deixa't de Duriz i Nolitos i tots aquests, i aposta per Morata, aposta per, que sé, bueno, pels que tens a baix. Bueno, Morata.
Sí. Però, sí, sí, gent jove que aporti un futur,
i que ja saben com jugar la selecció, sí, que encara que el posis allà, no, serà no, com no els que venen del Barcelona, no s'hi ve extrany.
Per això et dic que la combinació ara del Caparrós
seria amb el Flades, seria molt bona, Flades de segon.
Crec que farien un tàndem amb il·lusió.
Abans acabem de parlar de Neymar, no? Que després de tant marejar la perdiu, després de, diguem que voler ballar l'aigua...
Sí, jo et dic una cosa, els que ja tenim una edat, o dos, no ho sé, els casos del Ronaldo, per exemple, que estava fet, jo aquell dia me'n recordo que estava a viatge, estava sentint la ràdio, i el surt el niño, està renovado, està tal, i això era un divendres a la nit, i el dissabte al matí se va a l'Inter. Això va ser...
Ell mateix ho ha posat...
El Neymar ho ha dit ell, eh? Sí, el ho ha dit ell, eh?
Sí, ho ha dit ell, també ho havia dit el Ronaldo, eh?
El Barça no ho ha fet oficial i ell ho ha dit que
sí. No, però és que el Ronaldo també ho havia dit. A més, es havien sentat aquella, el divendres a la nit, ja no era la tarda, a la nit, es havien donat la mà i durant el matí venim aquí a les 10 i firmem. I arriben a les 9 i mitja i diuen, ens n'anem a l'Inter.
Mira, jo crec, i parlo amb una mica de coneixement de causa, sí, jo crec que el Neymar no ha tingut en cap moment la intenció de marxar del Barça.
Estic d'acord.
Possiblement, però llavors és perquè
el que passa que té un entorn. Ell ho ha anat dient.
No. Han jugat a...
No, ara ho has dit tu. Han jugat. Han jugat, no ell.
El que passa que, a veure... Ell surt i diu, no, no, escolta...
Però ell té l'entorn.
És el pare?
El pare és un mercenari de...
Els representants del futbol... Penseu que el negoci d'un representant al futbol és vendre jugadors.
Exacte.
On fan negoci no és que es mantingui el mateix equip i que renovi, és vendre'l, és on fan la morterada.
El pare és el pare, però és que no exerceix com a pare quan va a les reunions. Exerceix com un dels representants més complicats que hi ha, que segur que és...
Més heavy, no?
Els detalls del contracte els ha de decidir ell, sempre ha de tenir ell l'última paraula... És que és un tio que per negociar és d'aquelles persones complicades. Jo crec que Neymar és com el 80% dels jugadors. Ells estan a gust on estan, ell està a gust on està, té els seus amics, ha fet el seu grupet d'amics, està amb la gent amb els seus tois, ell no té cap mena de problema, està en un dels millors clubs del món, per no dir el millor, i el meu pare que faci el que hagi de fer.
Sí, però
si,
clar, si
me n'acabo anant a París, doncs mira,
si
me n'acabo anant a París, però...
Si et posen... en comptes de 15-25 i a sobre et donen 40 milions de prima de fitxa, però esclar, el bueno, pare s'ha tornat boig.
Però el jugador, és el pare que s'ha tornat boig.
Exacte, però el jugador què vol? El jugador què vol és jugar i guanyar títols.
El
PSG, estem parlant del PSG com el gran club europeu que ha guanyat el PSG.
Res.
A veure, jo sóc jugador i estic guanyant-me allà la vida sobradament bé,
sí.
I dius, ostres, me'n vaig allà, que igual no guanyo res, amb els 4 o 5 anys que passi allà, i aquí, amb aquests 4 o 5 anys, guanyaré una Champions, guanyaré dos lligues.
Tenen en compte una cosa, que jo crec que també ha pensat ell, no és el mateix de cara al tema d'esponsors, i de publicitat, l'està jugant a Barcelona o està jugant al Paris Saint-Germain. Jo crec que ha canviat moltíssim aquest tema, eh?
Clar, és que és això, vull dir que... Jo crec que ell no ha volgut marxar mai.
Yeah.
Jo crec que ell no ha volgut marxar mai. Que ha estat a gust.
La Carme ens està fent una...
Una selfie.
Una selfie.
Sí, volia fer una foto, però no tinc marge.
No tens marge?
Jo pensava que, a més de Neymar, ens preguntaries per un Titi.
Ai, un Titi.
Un Titi.
Que un Titi, 25 milions.
No el coneixem gaire, em sembla.
Sí. No el coneixem.
Diuen que és bo.
L'hem començat a conèixer ara, que comença a sonar.
Diuen que és bo.
Diuen que jugarà el pròxim partit contra Islàndia, perquè el seu puesto està sancionat.
Esteu de conya o què?
No, de conya no. Ah. Estem perfectes.
No, a veure, és un central. És jove.
Sí, 22
anys. És jove. Parlant d'una inversió de futur.
Sí, totalment. Tenen en compte que ells juguen en l'Olímpic de Lyon. L'Olímpic de Lyon, amb una defensa que tots els jugadors de la defensa són molt més grans que ell, el que mana la defensa és ell. Mm. Això també s'ha de tindre en compte. Vull dir que no és un jugador que... No és un Sigrinski, per dir alguna cosa. Si no és un jugador que ha demostrat ja la seva personalitat. Treu molt bé la pilota. Treu molt bé la pilota. 1,86 m.
De cap també anirà bé?
Peca una mica de cap. Peca una mica de cap. però vull dir que és un jugador que treu la pilota, que et juga tant de lateral com de central, per l'esquerra, i que per tant, vull dir, jo des de l'ego només li he vist trossos d'aquells vídeos famosos que només et posen lo mejorcito,
lo mejorcito.
Però jo tinc ganes de veure aquest partit vídeos contra Islàndia, que per cert no sabem, no podrà demostrar lo millor el que és, però sí veure com treu la pilota i veure què és. Les referències que jo tinc de persones vinculades al món de l'esport em diuen que sí, que coneix l'ofici i que pot ser un... Així és com el Lemos de les Palmes, no el veig, perquè un jugador que porta 4 mesos jugant en una gran lliga i sent bo dintre d'un límit, no ha demostrat res. Això el Lemos es poden pagar 8-10 milions com a molt amb cada futur i a veure què passa. Amb aquest sí que pots pagar 25.
El problema és que se'ns ha anat una mica cosa de mar aquest estiu, perquè jo crec que s'està pagant unes milionades perquè hi ha molts pocs centrals, molt pocs jugadors que tinguin exacte perfil defensiu, que estiguin lliures, que s'han pagat 50 per Eric Bailey.
Sí, sí. Eric Bailey i 40 per Stones.
Clar, és que són jugadors que segurament... Potser d'aquí 7 o 8 anys s'ho valen.
No, l'Stones a lo millor pues és un bon jugador, però també has de pensar que tu, jo l'he vist jugar a l'Stones bastants partits de la Lliga Inglesa perquè la segueixo molt, i no és un jugador que et tregui la pilota bé, eh? I l'última vegada, si he vist 20 partits d'ell, 18 ha jugat per la dreta. I llavors ja dius, bueno,
ja
què passa?
Piqué,
clar, vull dir, tu n'has de buscar un substitut per l'esquerra. El Laporte, 50 milions, si és que... no, que ha renovat pel Bilbao.
Ha renovat.
Però ja en demanaven 50 milions, tu no pots anar a pagar això.
No, bueno. jo un títol veig com una aposta de futur, jo el desconec, sincerament, no he vist els vídeos, i prou de veure-ho, però, a veure, com una aposta de futur, un tio jove i que et pot respondre que les referències són bones, doncs jo crec que val la pena. Val la pena fitxar un fitxatge així. A veure si per una vegada fitxem un jugador no desconegut en general, i que acaba sent bo, com fa el Sevilla o com fa el Villarreal.
Ja tardem a fer el titular de El Nuevo Vidal.
Doncs veurem quin Barça ens queda per la temporada que ve, i de moment l'únic que podem fer és, com els jugadors de la selecció, descansar. que la temporada que ve també es presenta llarga. Senyors, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat al llarg del curs. Esteu convidats a repetir, però en un curs nou.
Si repetir el curs, renovem. Que anem de cara a la universitat.
Que vagi molt bé l'estiu.
Moltes gràcies.
I ens tornem a trobar. Moltíssimes gràcies. Bon dia.
Bon dia. Adéu-siau.
Sant Cugat a fons.